Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Alguna cosa falla quan cada setmana hi ha una nova agressió en alguna estació per part del personal de seguretat. Aquesta és la denúncia que feia aquest matí el Nico Canet a l'Estel Migdia, després que dijous passat quatre guardes de seguretat de Rodalies l'agredissin a l'estació de Mataró. No és un fet que ens sorprengui, cada cop són més habituals els vídeos i les denúncies contra membres de seguretat que actuen de manera que, a priori, a molts ens pot semblar desproporcionada. És evident que la feina d'aquests treballadors és mantenir l'ordre i evitar incidents, però precisament si la seva funció és aquesta, és, si més no, qüestionable fins a quin punt han de fer servir la força per aconseguir-ho. I el més important, és cert que estan autoritzats per fer-ho, però això no implica que davant de qualsevol situació la primera opció sigui utilitzar la força i, a més, molts cops fer-ho amb total impunitat. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Els lletrats del Parlament proposen eliminar del reglament l'article que fa referència a la corrupció com a causa per suspendre un diputat.
Si s'aprovés, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, no hauria de deixar el càrrec quan comencés el seu judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, una mesura que ja han criticat la majoria de grups de la cambra.
Nou cop del Tribunal Constitucional a l'impost de les plusvàlues que cobren els ajuntaments per la venda d'un habitatge.
La sentència considera inconstitucionals i nuls diversos articles de la llei reguladora d'hisendes locals perquè estableix un mètode per calcular la base imposable de l'impost que dona per fet que el valor dels terrenys sempre puja.
El Departament de Salut desactivarà el proper 2 de novembre l'aplicació de seguiment i vigilància de símptomes Stop Covid-19 CAT.
L'eina es tancarà de manera definitiva després d'un any i mig de funcionament i més d'un milió i mig de descàrregues.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça de futbol sala guanya el primer partit de Champions de la temporada davant el Vitesse Orsha bielorrus i per golejada.
Els blaugranes han sentenciat un 5-1 al marcador en el seu debut a la competició europea. Amb un hat-trick de Pito i un gol de Pubill, els blaugranes han arribat al descans amb un 4-0 al marcador.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ve marcat per l'estabilitat. Després d'un matí força fred arreu de Catalunya, les temperatures diurnes s'han anat recuperant i les màximes avui arriben a valors de 17 a 22 graus. Una tarda que serà bàsicament assolellada, però amb la presència d'alguns núvols poc importants que afectaran sobretot àrees de muntanya. Aquesta propera nit i matinada tornarà a ser freda. Es tornaran a formar bancs de boira que demà al matí faran que la visibilitat estigui reduïda a molts punts de l'interior, però marxaran ràpidament. I també tindrem un dia amb sol, amb la presència d'alguns núvols poc importants i amb un temps molt semblant al que hem tingut avui.
Els lletrats del Parlament proposen eliminar del reglament l'article que fa referència a la corrupció com a causa per suspendre un diputat. Si s'aprovés, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, no hauria de deixar el càrrec quan comencés el seu judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Des del Parlament, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Sí, els serveis jurídics del Parlament han presentat avui un document que recull propostes per reformular el reglament del Parlament des de fa 3 anys. Hi ha un article, però, que ha generat la polèmica del dia, reformar l'article que parla sobre la corrupció perquè un diputat no hagi de deixar l'escó en cas que sigui investigat per corrupció i només ho hagi de fer si hi ha una sentència ferma. Doncs bé, això obre la porta que la presidenta de la cambra, Laura Borràs, no hagi de deixar el càrrec quan hagi de declarar per malversació de fons quan està al capdavant de la institució de les lletres catalanes.
I davant d'això, què hi diuen els diferents grups parlamentaris?
Junts per Catalunya, el partit de Laura Borràs, diu que l'article que s'aplicava fins ara era inconstitucional i que per això cal canviar-lo. Mònica Sales.
Són els lletrats qui diuen que aquest article 25.4 relatiu a les causes de suspensió dels drets i dels deures parlamentaris és inconstitucional, com ja s'estipula en un informe, que han de recordar que és del juliol del 2018, aquest informe.
Mentre que la resta de partits consideren que no s'ha de canviar, entre ells els independentistes Marta Vilalta d'Esquerra i Eulàlia Reguant de la CUP.
Qui té la potestat per reformar el reglament del Parlament de Catalunya? Justament la comissió del reglament on hi participem els grups parlamentaris. No és ni la mesa del Parlament ni un informe que poden haver fet doncs, els lletrats del Parlament de Catalunya.
El que han fet els lletrats en aquest cas és anar molt més enllà del que els hi correspon. En aquest sentit, per tant, nosaltres defensem que tot l'article 25 i, per tant, l'article 25.4 han de quedar en el reglament tal i com està redactat en l'actualitat.
Qui tampoc no hi està d'acord són la resta de partits, Comuns, PSC i Ciutadans. De fet, el portaveu adjunt del PSC al Parlament, Raúl Moreno, ha explicat al Tot anirà bé de Ràdio Estel que tot plegat quedarà en paper mullat.
En principi és un informe elaborat pels lletrats del Parlament, on fan algunes consideracions de reforma del reglament, i entre aquestes consideracions, doncs, el recull de la derogació de l'article 25.4, si no recordo malament, que és aquest que ve a dir que una persona, quan s'obre judici obert, doncs, ha de deixar, diguem-ne, el seu càrrec.
I, Judit, aquesta proposta dels lletrats pot tirar endavant?
Cal que dos grups parlamentaris o 27 diputats, que poden ser d'un mateix grup, demanin que s'impulsi una comissió per debatre-ho. Per tant, Junts per Catalunya té prou força per fer-ne la petició. Això sí, el text podria modificar-se a la comissió i, a més, el resultat final hauria de ser votat en ple i aprovat per majoria absoluta.
I aquesta tarda la CUP també ha explicat que creu que la negociació pels pressupostos no va bé. El govern es fixava el 9 de novembre com el termini per aprovar-los, però els cupaires alerten que el temps s'acaba i encara no han vist la totalitat dels pressupostos. No, Judit?
Sí, exacte. Hores ara només han vist algunes partides al compte i ho consideren totalment insuficient. Sobretot reclamen més inversió en atenció primària, una energètica pública, més habitatge protegit, ho diu la diputada Eulàlia Reguant.
Bé, no tenim aquest tall en directe. En tot cas, Judit, també, el govern avui ha aprovat el nou decret de llei d'energies renovables que vol garantir més participació del territori i alhora implementar també parcs eòlics i fotovoltaics. Fins ara molts pobles s'havien queixat que no se'ls tenia en compte a l'hora de construir nous projectes.
El govern vol tirar endavant amb la transició energètica, però no ho vol fer sense tenir en part la complicitat del territori. Per això, a partir d'ara, caldrà que la meitat dels propietaris dels terrenys on es volen ubicar parcs eòlics i fotovoltaics i estigui d'acord, ho explica la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà.
Punxem la bombolla especulativa de projectes. Deixem enrere projectes presentats sense cap coneixement dels propietaris dels terrenys ni dels ajuntaments. Els projectes d'energia eòlica o fotovoltaica hauran d'acreditar l'acord del 50% de la superfície ocupada i també la comunicació a l'Ajuntament.
A més, les ciutats que no siguin capaces de generar el 50% de l'energia que consumeixen hauran de compensar la resta del territori.
Gràcies, Judit. I a nivell municipal, ahir al vespre a Badalona, PSC, Esquerra, Comuns i Junts van arribar a un acord per formar govern. El nou alcalde serà el socialista Rubén Guijarro i el pacte entre els quatre partits serà presentat en els propers dies.
El proper 8 de novembre es farà efectiva la moció de censura a Xavier García Albiol, que deixarà de ser l'alcalde de la ciutat després d'aparèixer en els papers de Pandora. Ara, el nou equip de govern tindrà any i mig de legislatura, tots ells, però, amb l'horitzó posat a les eleccions municipals de 2023, en què Albiol ja ha anunciat la seva candidatura.
Qui de moment no formarà part d'aquest govern és Guanyem, la marca electoral de la CUP a Badalona.
Nora Sant Sebastià, portaveu de Guanyem Badalona, ha explicat al Tot anirà bé de Ràdio Estel que no han format part de les primeres negociacions del nou govern de la ciutat perquè volien primer assegurar-se que feien fora el Albiol de l'alcaldia. De fet, segons Sant Sebastià, feia mesos que ho preparaven des del seu partit.
En aquest sentit, nosaltres estem molt contents i satisfets perquè hem garantit aquesta moció de censura. El tema és que nosaltres mai ens havíem descartat. Nosaltres el que vam voler la setmana passada, quan vam veure que hi havia certes resistències fins i tot a la pròpia moció de censura, o fins i tot algunes organitzacions volien allargar mentre es negociaven certes cadires i govern, nosaltres vam voler desvincular el que era la moció del que era el govern.
La regidora de Guanyem demana ara que no se'ls exclogui d'aquest nou govern i proposen un govern de concentració amb els 16 regidors que són a l'oposició per tal de no passar d'un govern en minoria d'Albiol a un en minoria de Guijarro.
9 cop del Tribunal Constitucional a l'impost de les plusvàlues que cobren els ajuntaments per la venda d'un habitatge. El Constitucional ha anul·lat la fórmula utilitzada per calcular l'impost de manera que fa inviable la seva aplicació.
La sentència considera inconstitucionals i nuls diversos articles de la llei reguladora d'hisendes locals perquè estableix un mètode per calcular la base imposable de l'impost que dona per fet que el valor dels terrenys sempre puja. Segons el Tribunal, aquest mètode no té en compte si realment s'ha produït aquest increment del preu i en quin estat. L'impost sobre les plusvàlues és un fet important i és una font de finançament molt important de tots els ajuntaments catalans. És el tercer cop des de 2017 que el Constitucional sentencia contra aspectes d'aquest impost. La sentència, però, no té efectes retroactius en els casos on hi hagi hagut un pronunciament judicial.
Aquest matí el Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte del que serà la primera llei d'habitatge de l'Estat espanyol. El text recull, entre altres mesures, la possibilitat de limitar el lloguer o la reserva del 30% del terra urbanitzat en les noves promocions per evitar per l'habitatge públic.
Es podrà limitar el preu dels lloguers, però només en els que la llei qualifica com a zones tensionades. Seran aquelles on la pujada de preus del lloguer i de subministrament superi el 30% dels ingressos mitjans d'una llar i quan l'escalada sigui de com a mínim el 5% de l'IPC de la comunitat autònoma en què hi hagi aquella zona.
Les comunitats autònomes seran les encarregades de declarar una zona com a tensada o detencionada. Ho podran fer per un període de 3 anys i ampliable en cas que se'n mantinguin les condicions.
També s'exigirà un pla de mesures per tal que les autoritats competents resolguin aquesta situació de tensió, ja sigui amb ajuts, mesures per incentivar l'habitatge assequible, d'entre d'altres.
Pel que fa als canvis fiscals, el més rellevant és sobre l'impost de béns immobles.
Els ajuntaments podran aplicar un recàrrec del 50% en la quota líquida de l'IBI dels habitatges buits sense justificació de més de 2 anys, del 100% els que portin més de 3 anys i del 150% si el propietari té diversos immobles en el mateix terme municipal en aquesta condició.
També es fa un pas més per aturar l'allau de desnonaments que s'estan produint des de fa anys.
I la gran novetat és que els ajuts d'ofici podran suspendre els desnonaments per impagament de lloguers de famílies vulnerables durant 2 mesos si el demandant és una persona física i durant 4 mesos si és una persona jurídica.
Precisament avui, Pere, el govern espanyol ha donat llum verda a prorrogar l'escut social fins al 28 de febrer.
Sí, d'aquesta manera l'executiu de Pedro Sánchez mantindrà més enllà del 31 d'octubre la suspensió de desnonaments, la moratòria de lloguers i la garantia de subministraments per a persones vulnerables.
Ahir ja us avançàvem que entitats com el Sindicat de Llogateres consideren que aquesta llei és completament insuficient. Doncs bé, el govern català també critica la llei perquè considera que es queda curta i que no servirà per fer front a les urgències en matèria d'habitatge. Precisament, fa pocs minuts que ha valorat la nova norma d'habitatges la consellera de Drets Socials, Violant Cervera. Des del Departament de Drets Socials, Sílvia Muñoz, bona tarda. Què ha dit la consellera?
Bona tarda. Doncs sí, la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha alertat que l'avantprojecte xoca amb les competències de la Generalitat i ha manifestat que els serveis jurídics de l'executiu català estudiaran fins a quin punt hi poden haver friccions amb la llei catalana. Per això, la titular del departament ha anunciat que presentaran un recurs d'inconstitucionalitat si l'avantprojecte envaeix competències en alguns dels articles.
És una llei, com dèiem, que és recentralitzadora i continua envaint competències i això segurament ens suposarà un problema en la legislació catalana. Haurem d'estudiar exactament quin és el seu redactat per a veure com, doncs, quines friccions pot tenir amb la legislació que tenim nosaltres en aquests moments i, per tant, estem molt decebuts amb com es planteja, doncs, aquesta llei.
Cervera ha manifestat que estan pendents, però, de llegir el text oficial de l'avantprojecte i a partir d'aquí aniran avançant. Això sí, ha rubricat la valoració que ha fet la portaveu del govern espanyol, govern català, Patricia Plaja, aquest matí. Ha manifestat que estan decebuts amb la nova llei i l'ha qualificat de recentralitzadora.
Gràcies, Sílvia. Nosaltres ara sí que parlem del govern espanyol. Partit Popular, Vox i Ciutadans presentaran esmena a la totalitat dels pressupostos generals de l'Estat pel 2022.
Pronunciar-se ha estat el líder dels populars. Segons Casado, els comptes neixen morts i les previsions macroeconòmiques són paper mullat. El popular es justifica dient que tant el Banc d'Espanya com l'autoritat fiscal independent com el FMI remarquen que no es poden fer aquests pressupostos. Ho ha dit en una entrevista a la cadena COPE.
L'Estat espanyol demana a la Unió Europea fixar el preu de la llum de manera independent com a mesura excepcional. El document arriba després que aquest dimarts una desena de països europeus rebutgessin de ple les propostes que fins ara havia presentat Espanya.
Ho han demanat en una reunió de ministres d'energia aquest dimarts a Luxemburg. Plantegen desvincular-se dels preus del mercat elèctric i limitar el preu del gas. El document demana que el preu de l'electricitat es vinculi directament al mix de producció nacional per poder protegir els consumidors de l'excessiu preu dels megawatts. Espanya també ha demanat limitar el preu del gas i ha insistit en la compra conjunta. La petició, que encara no té el suport de cap altre estat, arriba un dia després que els països nòrdics fessin un front comú contra la reforma del mercat majorista.
I tot quan avui el preu de la llum es situa en 215 euros al megawatt hora, un 4% més barat que ahir.
El preu menys car serà entre les 3 i les 4, ha sigut entre les 3 i les 4 de la tarda i el més car entre les 8 serà entre les 8 i les 9 del vespre quan arribarà els 270 euros al megawatt hora. Es tracta del dimarts més car de la història i si ho comparem amb fa un any, avui és el preu de la llum és 6 vegades més car.
El Departament de Salut desactivarà el proper 2 de novembre l'aplicació de seguiment i vigilància de símptomes Stop Covid. L'eina es tanca de manera definitiva després d'un any i mig de funcionament i més d'un milió i mig de descàrregues.
La decisió s'ha pres després d'analitzar la situació pandèmica actual, on les necessitats de vigilància i seguiment de símptomes i activació de les emergències que resolia inicialment l'aplicació ja han estat cobertes i consolidades per l'atenció primària i el 061. A diferència de quan va néixer Stop Covid-19 CAT, la pandèmia cada vegada està més sota control i l'accés del sistema sanitari s'està estabilitzant.
Tot quan a les darreres 24 hores la pressió hospitalària s'ha reduït a Catalunya. Avui hi ha 16 persones menys als hospitals catalans.
En total hi ha 337 malalts, 91 dels quals a les unitats de cures intensives. Després de diversos dies pujant, la velocitat de contagi també s'ha reduït i ara és de 1,12%, 4 dècimes menys que ahir. Salut també ha declarat 434 positius nous i 3 defuncions.
I atenció a aquesta notícia, us ho explicàvem en portada. Ahir, la 4 vegades olímpica en tenis taula i vicepresidenta de la Reial Federació de Tenis Taula, Galia Dvorak, explicava això a Twitter.
El pasado jueves 21 de octubre, 4 guardias de seguridad de Rudalías le pegaron una paliza a mi novio, rompiéndole un diente, dejándole un ojo morado y varias magulladuras por todo el cuerpo. Ocurrió sobre las 8:30 de la mañana en la estación de Mataró. Nico iba de camino al trabajo, validó su billete y cuando iba a acceder a las vías vio que una interventora tenía retenido a un menor.
Aquest migdia, el Nico Canet ha explicat a Radio Estel com va ser per ell aquell matí.
Quan entro a l'estació crida molt l'atenció aquest noi perquè bueno, fa una pinta com d'estar nerviós superat per la situació i jo mentre m'espero al tren me'l vaig mirant, la revisora es posa per telèfon un moment i sento que ella diu que això, que és menor d'edat, que no l'ha identificat i no sé què, i m'acosto amb la millor de les intencions a parlar amb el noi i a dir-li què tal està, i a partir d'aquí és quan en segons comença tota aquesta bogeria. Arriba primer un guàrdia de seguretat, que és el primer que em dona una empenta, jo ja caic a terra i el que et dic, en segons estic amb quatre persones a sobre. Tinc la gran sort que la meva parella és una persona popular amb un abast mediàtic que se li escapa a molta gent. Aquesta ha sigut la meva sort. Jo no sé ni quines càmeres hi ha a l'estació ni com es veuran les imatges, i pensa que en un judici això deu ser una empresa que factura no sé quants milers d'euros de contracte públic, que deu ser una gran empresa de seguretat amb fantàstics advocats, i per si encara no n'hi hagués prou, doncs amb Renfe ha dit que, bueno, pues que és una empresa pública però d'un volum increïble, i jo sóc una persona que va treballar al matí i es troba en aquesta situació. Fàcil no ho veig jo de demostrar, com s'ha provat en altres casos. Està clar que aquí hi ha alguna cosa que està fallant, perquè no podem veure la mateixa notícia repetida de forma periòdica i fixar-nos en l'anècdota de, pues mira, avui ha sigut un event en un noi a Mataró i demà o la setmana que ve doncs serà una noia de Terrassa i la setmana passada va ser aquella noia a Sants. No és una anècdota això, és una cosa que es va repetint.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Quatre agents de la policia local de Llinars detinguts en un dispositiu contra el tràfic de marihuana. Els Mossos creuen que els policies es dedicaven a protegir les plantacions i els magatzems dels traficants i no descarten que hi hagi més detencions.
Els Mossos d'Esquadra van començar a investigar el cas a finals del 2019 quan un agent de la policia local va resultar ferit en un tiroteig. Llavors es va dir que la víctima era un confident. Els Mossos han escorcollat diferents espais com un restaurant i una nau industrial de Llinars i la comissaria de la policia local. Durant els escorcolls s'han requisat un miler de plantes de marihuana que la policia catalana creu que els agents protegien. L'oposició municipal ha demanat que reuneixi la Junta de Portaveus Extraordinària perquè l'Ajuntament comparteixi tota aquesta informació oficial que tingui. El consistori s'ha mostrat sorprès i consternat.
Els Mossos també han detingut un home com a presumpte autor d'un homicidi que va passar a Navarcles el 3 d'octubre. L'arrestat de 19 anys també està sent investigat per un apunyalament que va tenir lloc a Manresa dimarts de la setmana passada.
A banda d'ell, la policia catalana també ha arrestat un altre home de 19 anys que també hauria participat en l'agressió amb arma blanca a la capital del Bages. Els arrestats passaran a disposició del jutge en funcions de guàrdia durant les pròximes hores. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
Una persona morta aquest matí després de caure des del balcó d'un pis on s'havia calat foc ha passat al barri de Sant Roc de Badalona.
Segons han informat els bombers de la Generalitat, les flames han cremat un pis de la 8a planta d'un edifici ubicat a l'Avinguda del Maresme, al barri de Sant Roc de Badalona. El pis s'ha cremat del tot i els bombers, amb 7 dotacions, han aconseguit apagar el foc poc abans de les 9 del matí. Dins del pis que s'ha cremat no hi havia ningú més. Els veïns del replà i els de la planta de sota s'han hagut de confinar a casa i el servei d'emergència mèdiques atès a 6 persones.
L'Ajuntament de Roda de Ter demana col·laboració dels veïns per trobar un conductor que va atropellar un nen divendres passat. Els fets van passar a la carretera de Manlleu i el conductor va fugir.
Tot va passar cap a les 8 del vespre en aquest municipi d'Osona. Arran de l'accident, el nen es va trencar una cama i va patir contusions. A banda de la crida de l'Ajuntament, els Mossos d'Esquadra també han obert una investigació per trobar el conductor.
Detenen un veí de Torroella de Montgrí que hauria provocat l'incendi que va cremar gairebé 100 hectàrees al Parc Natural del Montgrí. El foc va començar el 22 de juliol, va estar actiu 12 dies i va obligar a desallotjar 150 persones d'una casa de colònies.
Els Mossos d'Esquadra acusen el detingut de ser l'autor de 12 incendis durant aquest estiu. Tots els focs començaven a la tarda, alguns de manera simultània i en zones de difícil accés. El detingut, un home de 54 anys, apilava branques, fulles i pinyes del sotabosc i les encenia amb un encenedor i després marxava caminant.
L'Àrea d'Acció Ambiental i Energia de l'Ajuntament del Prat de Llobregat denuncia els incompliments dels compromisos que marcava la declaració d'impacte ambiental de l'any 2022 quan es va fer la darrera ampliació de l'aeroport del Prat, Pere.
Ho ha explicat el director Joan Herrera. En una entrevista al matí a Radio Estel, aquests incompliments han comportat la degradació dels aqüífers i la pèrdua del 60% de les aus. Herrera ha exposat que la Comissió Europea ha obert un expedient a Espanya per la degradació del Delta.
I és responsabilitat de totes les administracions garantir que aquests valors es respecten i es protegeixen i, per tant, creiem, un, que es compleixin amb les compensacions ambientals no complertes, però dos, que es faci una auditoria ambiental per establir mesures que permetin que l'espai es recuperi d'aquest estat de retrocés en què està des de fa més de 20 anys.
L'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds també ha parlat sobre el nou decret llei d'energies renovables que ha aprovat el govern, una mesura que considera positiva, però que veu és insuficient.
I acabem amb els esports, Carla. En futbol sala, el Barça ha superat aquesta tarda el Vitesse Orsha de Bielorússia per 5-1 en el seu debut a la Champions.
L'equip català ha golejat el Vitesse després d'un molt bon partit per part dels blaugranes. A la primera part, un hat-trick de Pito ha donat un avantatge molt bo a l'equip, que ha arribat al descans amb un 4-0 al marcador, també gràcies a un quart gol de Povill. A la segona part, l'Aizu, que ha marcat el gol d'honor del Vitesse, i Adolfo sentenciava el resultat al minut 39. El Barça de futbol sala té fam de victòria a Europa després de perdre la final de la temporada passada contra l'Sporting de Portugal. L'objectiu d'aquesta temporada és recuperar la corona perduda en la competició europea.
Aquesta tarda també ha estat el torn de la selecció espanyola de futbol femení, que ha superat la selecció d'Ucraïna i aconsegueix el lideratge de grup.
Les espanyoles han guanyat per 0-6 a Ucraïna en el partit classificatori pel Mundial del 2023. La primera Diana ha vingut de les botes d'Alexia Putellas al minut 9 de partit, una bona manera de celebrar el rècord amb més partits internacionals amb la selecció, un total de 91 que obté avui aquesta jugadora. Mayur Serriegi ha marcat un doblet i suma un total de 8 gols en aquesta fase de grups, la primera que juga ella amb la selecció absoluta. Nerea Izaguirre també ha participat a la golejada amb un gol al minut 68 i el cinquè ha estat d'una jugadora d'Ucrània en pròpia porteria i el Barredondo tancava el 0-6 amb un gol al temps afegit. Amb aquest ja són 14 els partits de la selecció femenina de futbol que guanya i que no encaixa cap gol.
I avui a les 9 del vespre l'Espanyol rep a l'Atlètic Club de Bilbao a l'RCD Stadium.
Els blancs i blaus buscaran la quarta victòria a casa després d'haver superat l'Alavés, el Real Madrid i el Cádiz. Tampoc va perdre l'última jornada, que va empatar a dos amb l'Elx. Tot i aquesta bona ratxa, Vicente Moreno no es vol confiar, ja que considera l'equip rival com el més fort de la Lliga en aquest moment. L'equip de Moreno compta amb les baixes d'Òscar Gil, Keidi Vare i Miguelón per lesió, però recupera Òscar Melendo i Javi Puado.
També en bàsquet hi ha jornada europea. El Barça viatja a Estambul per enfrontar-se al Fenerbahçe i la Penya juga l'Eurocopa a casa contra l'Hamburg.
El Barça és líder invicte a la classificació amb 5 victòries en 5 partits, segons l'entrenador blaugrana, però no serà fàcil el duel contra el Fenerbahçe, que ha catalogat equip molt físic i el que hauran de defensar molt dur. El partit es disputarà a 7:45 del vespre i pel que fa a la Penya, juga a 9:00, el que serà el primer partit europeu a casa aquesta temporada. Els badalonins són líders del seu grup després de guanyar el Trento a Itàlia. El tècnic Carles Duran creu que serà un partit molt lluitat, però insisteix en aconseguir aquesta victòria.
És un partit molt interessant, un equip que juga molt alegre, un equip que juga molt valent i que lluitaran fins a l'últim segon per intentar treure una victòria a Badalona, que per ells seria una victòria de prestigi, però per nosaltres ha de ser una victòria per seguir en el grup de dalt.
Els de Badalona afronten aquest partit amb les baixes de Brandon Paul, Ferran Bassas i Artur Zegars.
Pel que fa al Barça, demà viatja a Vallecas per disputar contra el Rayo Vallecano l'onzena jornada de Lliga després de perdre l'últim partit contra el Madrid diumenge passat.
El tècnic blaugrana ha parlat avui en roda de premsa per donar tots els detalls d'aquest partit de demà. El Barça ha de guanyar per recuperar les bones sensacions de quan guanyaven i no aquestes dolentes de l'última jornada i pujar posicions a la classificació, ja que actualment són novens. Koeman ha dit que la victòria de demà és una necessitat.
Siendo Barça siempre hay una necesidad de ganar el partido. Además, después de un partido perdido, todavía más. Y sabemos perfectamente que tenemos que hacerlo mañana. Es trabajar mucho, jugar bien, crear oportunidades y ser eficaz de ganar un partido donde un partido es complicado, pero yo creo que el equipo es capaz de reaccionar bien.
El tècnic creu que han fet algunes coses bones i en els últims partits, i si segueixen en la mateixa línia, tenen alguna oportunitat de guanyar.
Una convocatòria que ve marcada de nou per les lesions dels jugadors.
L'entrenador s'ha mostrat també molt preocupat per les successives baixes de l'equip. La novetat en la llista de convocats és l'absència de Frenkie de Jong, que va acabar el clàssic de diumenge amb una molèstia muscular. Qui també va acabar amb molèsties va ser Ansu Fati, que de moment no se sabrà fins demà al matí si viatja a Vallecas o no.
Ansu tuvo unas molestias y no por la lesión que ha tenido y todavía es duda. Hemos puesto en la lista y mañana por la mañana nos decidimos si puede viajar con nosotros.
Dembélé no ha entrat a aquesta llista de convocats i que estarà de baixa encara uns quants dies més. Kun Agüero podria ser titular, tot i que, segons el tècnic, encara no està en condicions per jugar els 90 minuts de partit.
Aquesta setmana Katy Perry ha publicat una nova versió del conegudíssim All You Need Is Love dels Beatles. La cantant estatunidenca ha versionat el tema per un nou spot publicitari. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hi ha hagut el Pau Massí, per la tècnica el David Morral, i tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.